I sens dubte, quan parlem d'esports, en aquest poble hi ha una figura indiscutible, que és la del Toni Muñoz. Toni, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé, el Toni, quan... bona figura res, eh?
Home, en el bon sentit de la paraula, eh? Cara, el Toni també m'apuntava una altra de les activitats esportives a celebrar-se properament, concretament el proper cap de setmana, que és el torneig de veterans 7x7 que organitzen els veterans de la Blanca Subur. En vàrem tenir ocasió de parlar-ne fa uns dies en companyia d'en Jordi Roig i en Ramon Valls, aquí a la ràdio. Jo per aquelles coses doncs m'he descuidat d'anomenar-lo. Això vol dir doncs que
sí, que n'hi ha,
que la cosa es continua movent,
que n'hi ha molta activitat aquest mes de juliol, i que bé, quan acaba el mes de juliol, que tothom diu que és el mes de descans de l'esport i de descans res, tenim també el 3x3 de bàsquet, tenim els campus de bàsquet, després una vegada acaba el juliol comença l'agost, i a l'agost ja comença les pretemporades, que el món de l'esport no s'atura mai, que també està, com tu has dit, una edició més de la nit de l'esport, que d'alguna manera aquesta nit de l'esport té que tancar la temporada esportiva.
Sí, tanca un cicle, el cicle anual, diem-ho així.
Correcte, i obre un altre, no? Uh-huh. Però que aquí no s'atura mai, que aquí sempre n'hi ha activitat esportiva, i com tu dius, doncs la setmana que ve també és una setmana important dintre de l'esport, perquè a part del futbol platja, que és protagonista, també n'hi ha aquest 7x7 de veterans, que és la primera edició de la Blanca Subur, organitzada per la Blanca Subur, perquè ja s'havia organitzat una primera edició també fa 2 anys, i que va ser també tot un èxit.
Des d'aquesta perspectiva entenem que l'esport és un dels grans actius d'aquest poble. Rafael Roig, bon dia, bona hora.
Bon dia, i sense cap mena de dubte. Deixa'm que afegeixi una cosa.
Sí.
És dir, en els mitjans de comunicació, el Toni Muñoz és un referent, però el Pitu Valera també ho és.
Bé.
I tots sabem que quan us veiem, tremola.
És estiu, com dèiem, com comentàvem amb en Toni i Rafael, que el món de l'esport no s'atura, i que els directius tenen molta feina. Molta, moltíssima.
Sí, és evident. De tota manera, no sé si he sigut afortunada o desafortunada, aquesta l'última peça musical que heu posat, l'última de la fila, però sense cap mena de dubte, l'esport sitgetà no és l'última de la fila, sinó que està al capdamunt precisament per això que estàs dient, per l'activitat que estan fent totes les entitats, tots els equips, ja sigui preparant els finals de temporada fins ara, ja sigui preparant aquesta pretemporada d'estiu, o ja automàticament entrant amb la temporada. Jo el que sí que haig de dir en favor de... i a més que penso que és de justícia, un reconeixement a totes aquestes directives de tots aquests clubs que tenim aquí a Sitges, no en va, i això de vegades com que ho analitzem des de individualment, però no en va, Sitges hi ha 37 clubs de diferents esports, individuals o d'equip. Per tant, si tu fas una extrapolació automàticament, fent una mitja de 6-7 persones de directiva, tenim allò 400 persones voluntàriament treballant per l'esport sitgetà. És molta gent, amb la població que som, i si ho comparem amb altres poblacions. Per tant, jo penso que el primer, i és de justícia, com deia, el primer agraïment a tota aquesta gent, aquesta feina que fa desinteressada en favor de l'esport. I no ens en oblidem que, si no fos per aquesta gent, no podríem tenir això, perquè l'Ajuntament no pot fer-ho, no? Seria incapaç. Des de la regidoria d'esports, tota aquesta activitat és impensable. No, ni en sabem, ni tenim l'estructura, per tant, els necessitem. Jo crec que aquesta és una de les coses, i perdoneu que me'n vagi un moment del tema, que he intentat inculcar des d'aquests 2 darrers anys que he estat a davant de l'esport sitgetà, en tots els equips que depenen de mi a l'Ajuntament. Que tinguéssim molt clar que nosaltres estem per ajudar aquesta gent. No per, els hi hem de facilitar, no posar-los problemes. De vegades costa, perquè les demandes són altes, però que amb un esperit sempre d'ajudar. Per què? Doncs perquè si no fos per aquesta gent, no estaríem parlant ara de totes aquestes activitats. Per tant, la nostra feina és d'acompanyament. I ho han d'entendre. Evidentment, com en tot col·lectiu humà, hi ha gent que ho entén millor, hi ha gent que no ho entén, i gent que no escolta, i això passa a tot arreu, no? Però aquesta és la voluntat, i em sembla que, bueno, si tothom s'ho fa seu aquest principi, les coses poden anar bé. I això serveixen també per altres coses que passen en l'activitat diària d'aquest poble. Però en el cas de l'esport potser és la més clara.
Aquest any, Rafael, us han vingut a trucar a la porta a molts clubs, sí. Amb situacions difícils.
Sí, és cert. i precisament ja preveient aquesta perspectiva, des de l'Ajuntament, a l'hora de tirar endavant els pressupostos del 2009, es va ja habilitar unes partides on cada vegada que es fa algun tipus de suport en un club passen per ple perquè sigui públic i transparent, amb la voluntat d'ajudar sobretot en aquests clubs que tenien doncs, uns compromisos bàsicament d'esponsorització i uns compromisos econòmics perquè doncs, no es trobin penjats precisament perquè no tota aquesta activitat que diguem no trontolli més del compte. I això en previsió doncs, ja es va fer i en aquest moment ho estem gestionant. També s'han buscat altres vies paral·leles de suport d'algunes empreses i d'alguns sponsors allò perquè estan treballant, però bueno, això és un tema més individualitzat, tenim clar que sí que, per desgràcia, el primer problema que en aquest moment estan tenint, o un dels problemes principals que estan tenint els nostres clubs, és aquesta situació econòmica. Però davant de situacions d'aquestes s'hi està posant imaginació, s'hi estan posant ganes i s'hi està posant allò que de vegades tots plegats hem dit al llarg dels anys. Tenim l'exemple del que està fent el Club Petit Sitges, tenim l'exemple del que està fent l'Unió Esportiva Sitges amb els seus primers equips, amb el que significa de despesa econòmica i per tant bueno, doncs potser aquesta crisi ens ha servit també per resituar algunes d'aquestes coses i trepitjar la realitat.
Des de l'Ajuntament s'entén que cal un replantejament en aquest sentit per part dels clubs?
Bé, Déu-nos un guard jo de dir el que han de fer els clubs.
Econòmicament parlant,
sí,
evidentment.
No, t'entenc. Déu-nos un guard de dir. Però sí que cada un ha de conèixer les seves possibilitats, perquè, mireu, després d'una alegria no pot venir una frustració. I, per tant, de vegades tots ens deixem arrastrar per un moment, per uns sentiments, per unes determinades situacions, i al final el catagroc és més gran doncs, perquè no pots complir l'objectiu, perquè l'has complit i després et trats la castanya, i perdoneu l'expressió, que no. Per tant, més val doncs, que tots plegats allò disfrutem més llargament de les alegries que no que les concentrem en un moment puntual i després tinguem moments de baixos, vaja.
L'exemple del Club Petit Sitges, com assenyalava Rafael Roig, el pas per l'Hockey Lliga ha estat efímer. Clar, molts cops hem preguntat com és possible que el Club Petit Sitges hagi arribat a l'Hockey Lliga, doncs tots sabem per què. Evidentment, començant per una bona gestió, perquè doncs, hi han hagut les persones idònies per tirar del carro, però la pregunta podia ser... Era el lloc, l'Hockey Lliga, del Club Petit Sitges?
Bé, jo sóc dels que penso, i hi ha gent que porta molts anys en el món de l'esport i que he tingut ocasió de parlar des de quan jo estava al front precisament del Club Petit Sitges, quan vaig estar president pràcticament 8 anys, fins a anterior i posteriorment gent del món de l'esport, que jo sempre deia hem d'arribar a fer un pacte de l'esport a Sitges, un pacte on, i aquí el Toni Muñoz, que amb ell hem parlat moltes hores i moltes vegades sobre aquest tema, de que el bo seria arribar a aquest pacte. I què vol dir? El pacte vol dir analitzar cada equip que tenim, diguem-ne, sènior, cada club que tenim, i quina és la categoria que li correspondria en funció de les possibilitats econòmiques, en funció de la població que som, etc etc. Tothom entendrà perfectament doncs, que ojalà tinguéssim els Sitges a primera divisió de futbol, però això és impensable, no tenim ni possibilitat ni capacitat. Però en canvi sí que hi ha altres esports que poden estar, si no al més al nivell, pràcticament al nivell. Tenim ara un exemple amb el que ha estat els escacs del Prado, que els tenim a dalt de tot, i ha sigut un treball silenciós, voluntariós, tot això, bueno, doncs aquesta gent penso que se'ls ha d'ajudar. Per tant, el que jo plantejo, o el que a mi m'agradaria, és que tothom es traiés el sombrero del club que té i es posés el sombrero d'esport sitgetà. I a partir d'aquí poguessin fer un dibuix on després no surti l'agravi, no surti en què et li dones més, o en què et l'ajudes menys, o no sé què. Però bueno, això és un camí que s'ha de fer, s'ha d'anar allò insistint, i jo penso que arribarà, i la mostra la tenim que en un moment determinat hi ha algun club, algun equip que pot destacar, i si mirem el que significa econòmicament, que són diners, però no té res a veure amb el que podrien ser si ho apostéssim per un altre esport o per un altre tema. Per tant, cada un li tocaria estar on ha d'estar.
Assenyalàveu fa uns instants que malgrat tot, malgrat els problemes, sobretot de caire econòmic, la sensació és que hi ha un bon clima.
Jo percebeixo un bon clima. Jo ens reuneixo periòdicament amb tothom i a més m'ho vaig proposar que a part doncs, del contacte allò ordinari que tens perquè vas al camp, vas a la pista, vas al pavelló, doncs com a mínim una vegada a l'any jo m'he reunit amb tots els clubs de Sitges, tant com vaig entrar, després posteriorment, perquè m'agrada fer balanç de tot el que vam dir a la reunió, aixequem acte, fins i tot, de tot el que hem dit a la reunió anterior, repassem, i també és una manera que tots plegats ens obliguem, i jo en primera instància, a tirar endavant aquells compromisos o aquelles voluntats que has manifestat per poder tirar tots endavant, i també, evidentment, per part dels clubs, doncs, el que han dit i el que han deixat de dir, doncs, per anar complint. Jo penso que això és bo, jo penso continuar practicant, és un sistema de treball que sempre he empleat jo, i per tant aquí, i això et dona també una tranquil·litat, perquè en un moment determinat, i això hem de ser tots lògicament madurs, de que si prens un compromís l'has de tirar endavant, i si no el pots tendre, crida aquella persona i explica els motius, i això llavors la gent, doncs, com a mínim no se sent enganyada, no se sent frustrada, i si vols les alegries potser no són tantes, però com a mínim dius que tots anem en una mateixa direcció.
Rafael, el moment econòmic difícil que s'està vivint en el món esportiu, això pot facilitar d'alguna manera que cada entitat sitgetana, cada club de Sitges, sapiguessi bé el joc on pot arribar?
Bé, jo crec que aquí hi ha dues qüestions bàsiques que s'haurien, o dues qüestions claus que s'haurien de separar, malgrat afectin el club, amb els mateixos clubs. Són, per una banda, el que és, diguem-ne, l'esport de base, l'esport de el que són les escoles de formació o l'esport dels equips de nanos joves i menuts, i per tant això hem de fer caps i mans, perquè no pot baixar ni un grau tota la dedicació que hi hem de tenir, i per tant aquí hem de dedicar els esforços, i després hi hauria, diguem-ne, els equips d'èlit o els equips que sobresurten en cada un d'aquests equips, que aquí és on realment s'ha de fer aquesta reflexió que tu apuntaves, de veure cap on s'ha d'anar i quin és el límit, una mica en línia amb el que parlàvem abans i que hem parlat tantes vegades tu i jo del tema del pacte de l'esport, de que les realitats són les que són, i per tant per poder treballar amb una certa tranquil·litat, però fins i tot els propis equips, les pròpies directives, els propis entorns, també els hi crees una ansietat i unes angoixes si no saps on te vas o no saps, perquè estar dalt, volem estar tots, no ens enganyem, tots ens agrada guanyar i estar dalt damunt de tot, però hi ha un moment que s'ha de posar una mica racionalitat en tot això, i aquí és l'exercici. Jo crec que en aquest moment s'està fent en diversos clubs ja d'aquí Sitges, i és bo i se'ls ha de felicitar.
Més enllà d'aquestes inquietuds econòmiques que pateixen la majoria dels clubs, i aquest any especialment, Rafael, en aquest seguit de trobades que comentàveu, que teniu periòdicament amb els clubs, amb les entitats, quines inquietuds tenen els clubs, bàsicament? Anem a patar sempre el tema instal·lacions?
Ara és el que anava a dir. És a dir, si traiem el tema econòmic, és el tema instal·lacions, certament. Ah. És a dir, en aquest moment hi ha hi ha una activitat important i que les nostres instal·lacions estan al límit. I si no fos, de vegades, per la bona voluntat d'algun club que fa sentir allò, el sentit esportiu més, un esperit esportiu ampli, és a dir, en benefici de tot el col·lectiu, no pas només d'aquell club, hi hauria situacions que no es podrien arreglar, però fins i tot sempre hi ha gent que es molesta. A veure, jo només per un dato, igual de la manera que abans dèiem, quants directius hi poden haver en aquest moment, que hem fet allò un càlcul aproximat, però en funció dels clubs. En aquest moment aquí a Sitges hi ha pràcticament 3.300 llicències de jugadors, a part de tots els que no estan federats. Per tant, vol dir, i aquí evidentment hi ha des dels que fan els esports individuals fins als esports d'equip, és a dir, tot plegat. Estem parlant pràcticament de 3.300 llicències. Clar, tot això necessita unes instal·lacions per poder, i en aquest moment les tenim justes. Nosaltres apostàvem per l'operació del camp d'Aigua Dols perquè ens pogués donar la sortida. El moment econòmic en què es va plantejar era un moment de creixement. A l'hora de realitzar-ho per als processos de l'administració hem ensopegat un moment de davallada, però bé, no hem desistit d'aquesta operació perquè penso que pot ser una de les que pugui donar sortida. Què significa això? Bueno, doncs avui dia en aquest moment Sitges, per poder fer una pràctica tranquil·la i equilibrada, necessitaria primer unes noves instal·lacions de rugby, perquè el que estan, doncs, massa bona feina fan amb l'espai que tenen. Per tant, es mereixen un respecte tota aquesta gent que està treballant al voltant del rugby, directius, jugadors, famílies, tot l'entorn. Per tant, aquest projecte hauria de tenir també unes instal·lacions conjuntes on te permetés també fer altres tipus d'activitats, per tant, alguna pista, algun camp de futbol, allà on ho situem. Però penso que la gran aposta passa per la continuació del projecte de Pinsbens, allà on hi ha el camp de la Blanca, amb el segon camp, una tercera pista també allà al costat, i com que l'alçada ho donen i més jo abogo, allà és on s'hi pot fer un altre pavelló. Per tant, amb això sí que ja podríem tenir recorregut. Per tant, mireu el que us estic dient. Un ja el tenim, encara que sigui malament. L'altre el tenim a Aiguadols, que és l'operació, però estàvem parlant ja d'un camp més i d'un pavelló més en aquest moment. Per tant, aquestes són les necessitats. I amb això, diguem-ne que tothom podria fer una pràctica molt més ordenada i sense tenir que fer tants sacrificis com estan fent ara.
Aiguadols està d'obres.
Aiguadols està d'obres, sí, precisament perquè Aiguadols s'estava treballant en aquesta operació de recanvi, d'anar cap a una altra banda, doncs es havia deixat una mica. Al fallar tot això, vam tenir molt clar que no sabem quan aquesta si aquesta operació es podrà o no arribar a tancar algun dia. El que se tenia clar és que sigui d'aquí 3 anys, o sigui d'aquí 2, o sigui d'aquí 5, no es podia esperar, i per tant s'havia de fer una intervenció ja en sèrio, i és el que estem fent ara, per arribem, si arribarem ja aquí a la pretemporada, com a mínim els camps ja el puguin utilitzar, i després acabem tota la zona de grades, espectadors, etc, etc. És allò, dir, no invertim en aquest moment perquè aquesta operació en marxa, al veure aquesta operació, doncs, diguem-ne, ha quedat aturada, clar, doncs anem a dedicar esforços perquè també aquella situació no era de rebut, vaja, com estava.
És evident que la millora està se millora l'aigua, el que passa que clar, la mancança serà la mateixa, continuaran havent mancances d'instal·lacions, i el camp de futbol s'entrenen molts jugadors, i evidentment jo penso que és la gran mancança que n'hi ha actualment, no? Tot i que es millora molt al municipal.
Evident, el que ara fem és, diguem-ne, un arreglo del que tenim, però com, ara quan fèiem allò una radiografia ràpida de què necessitaríem, estàvem parlant d'aquest camp nou, per tant amb uns equipaments més actualitzats, però estàvem parlant d'un altre camp. Per tant està claríssim que en aquest moment falta un altre espai, per encara que sigui compartim no sé quin, fer de quina manera, però falta aquest espai perquè hi ha una demanda important, i a més, escolta, em sembla que és la nostra feina tots plegats abogar per la pràctica de l'esport, abogar per fer salut, i per tant tot això, si no dones instal·lacions pots fer la frase, però si després no pots fer-ho, escolta, més val que callis i no digues res.
Tot i que Aiguadols genera aquest sentiment, no diré contradictori, però si està molt bé Aiguadols,
sí,
si està molt bé, i tothom té una imatge d'Aiguadols gairebé idíl·lica, no? Sí. Diguem-ho així, però és evident, com apuntava el Toni, que continua existint unes mancances, bàsicament perquè bé, el terreny de joc també és petit, s'han de compartir molts equips,
sí.
Hi ha un evident problema d'horaris, Rafel, que...
Sí. I ara que aquesta setmana precisament que estem treballant amb el tema horaris de cara a la temporada, allò, tornes a caure allò a la crua realitat, no? Que diuen els castellans, la cruda realitat, doncs en aquell moment la tenim sobre la taula i ho veus. Mira, a veure, ojalà poguéssim mantenir el camp d'Aiguadols, perquè evidentment segur, és el millor camp, i jo m'atreviria, i sense allò, sense pedanteria ni res, el millor camp que existeix no a Catalunya, sinó a Espanya, costat del mar, no sé què, segur que no n'hi ha cap altre. Però bueno, les circumstàncies i les necessitats econòmiques et diuen que aquesta operació et permetrà donar dos passos més endavant, i llavors de vegades has de posar això en forma de l'altre. Evidentment que això són decisions que s'han de prendre i costen de prendre, però és que tu, si hem de fer servir el sentit comú i volem anar on volem, hem de jugar amb el que tenim, no amb fum, i per tant de vegades has de prendre decisions que no acaben de convèncer, no acaben d'agradar, que és diferent.
Heu comentat la qüestió del camp de rugby. A la gent de rugby pràcticament ens hi hem de posar dempeus i gairebé se'ls hauria de fer un monument, no?
Sí, està claríssim. La gent del rugby, el sentit ascendent que han portat tots aquests anys, el caliu que s'ha creat allà, l'ambient que es viu en els partits, això que ells han vingut a dir el tercer temps,
sí.
És algo allò... bueno, pues, mireu, el primer dia que vaig anar-hi jo i vaig poder compartir amb ells, em va sorprendre, i un element de que normalment els nanos, doncs, quan van creixent, es fan els seus grups d'amics, la pràctica esportiva també fa que facin grups. Dir, nanos, jo sempre hi havia vist, sobretot quan estaven al patí, de que nanos que es veuen, doncs mira, 3 hores a la setmana entrenant, més les 3 hores que fan un partit, entre que arriben, juguen i se'n van, per tant comparteixen, tirant molt llarg, 6 hores. Van a l'escola i comparteixen 20, 25 o 30. Pues de vegades tenen més afinitat entre el grup que fan esport que no pas el grup de l'escola, i ho veia quan feien compleanys, quan es convida. I això és un element que em va cridar a mi, una qüestió que em va cridar molt l'atenció. I ara aquest element m'ha tornat a cridar l'atenció, això ho feia amb el camp dels menuts, i ara quan arribes allà al camp dels grans, el rugby. que és un esport de contacte, que dius allò, que posen energies, que s'esbarallen, i quan acaba el partit, hagi guanyat qui hagi guanyat, se senten els dos equips i es fan la gran festa, aquest tercer temps. I això també, ostres, cal posar un valor a aquestes coses. És a dir, la lliçó que ens en donen els nanos d'entrada, però també la lliçó que ens està donant aquesta gent al final, i per mi és important això.
Per tant, si hi ha algú que es mereix un camp, són ells.
Bueno, no és que algú se'l mereixi més que un altre, és que estan en unes, diguem-ne que estan jugant amb un solar que l'han aplanat. Per tant, necessiten un lloc per fer l'activitat i han aguantat prou, sí, evidentment. Però...
Així com el municipal d'Aiguador, ara per ara és el municipal, és el que té que ser, Santa Bàrbara, ara per ara, és el que té que tenir el rugby, no?
Exacte. Bueno, és que no tenim altra possibilitat. Mireu, a part de les llicències que en aquest moment hi puguin haver-hi en els dos clubs importants en quant a nombre i aficionats, que són el futbol, bàsicament, no? Doncs seria el Sitges i la Blanca per fer-ho, el tercer club és el rugby. Estem parlant d'algú més de 300 i pico de fitxes cada un dels dos clubs, del futbol, i el rugby en aquest moment està arribant als 300 ja, 290 i pico, temporada 2008-2009, i va creixent això. Per tant, mirem la importància que està agafant aquest esport aquí. També és normal, per lo que és la situació o la conjuntura social de Sitges, amb tota aquesta gent que ens ve d'estrangers que venen a viure aquí a Sitges per la qualitat de vida, per tant també són esports que els seus països tenen més referència potser que altres, i aquesta és una manera també d'integrar-se, i per tant no solament estan fent una feina esportiva de cara als nanos en favor de l'esport, sinó que estan ajudant a fer una integració i a sentir-se aquest poble nostre a través dels clubs. Tots ho estan fent, però en el cas del rugby, a més, té aquesta vessant de tots els que ens venen de l'estranger. Per tant, xapó, i em sembla que la nostra obligació, sense cap mena de dubtes, ajudar els uns amb els altres.
Fins i tot gent que hi entén, entesos en matèria esportiva, et comenten, és que fixeu-vos que si Sitges pogués disposar d'unes bones instal·lacions, això et permetria doncs, que aquí et vinguessin equips d'elit a poder fer les seves estades, i això, evidentment, per Sitges seria un plus.
Sí, sí, és veritat, i això tots ho hem parlat i ens omplim la boca d'orgull, diguem-ho, però no anem a... Però anem en compte, és a dir, llavors hauríem de fer compatibles aquesta situació primera, que dèiem, d'overbooking, d'instal·lacions, d'overbooking de jugadors, d'atletes, d'equips, de practicants d'esport. Manca d'instal·lacions. Si aquestes instal·lacions no les dimensionem una mica més enllà, només ens serviran per donar sortida a la demanda local. Dos, sí que podries dir, hi ha uns moments de temporada fluixa, vosaltres mateixos ho deu i en tota la raó, és a dir, l'activitat aquí dura, comença l'1 de gener i acaba el 31 de desembre, perquè quan no han acabat la temporada, quan acaba la temporada, fan les torrejos d'estiu, quan no els finals de no sé què, quan no ja comença la temporada, vull dir que les instal·lacions reposar, pràcticament no reposen, Per tant, sí que està bé que poguessin venir, evidentment ho hauríem de fer, però hauríem de pensar en un afegit més en tots aquests espais, perquè si no, el que tenim ja ho consumim nosaltres per les nostres necessitats. I suposo que allò se pegarien uns a altres per venir, perquè clar, venir a Sitges primer té un nom i la qualitat d'aquí, doncs tots vindríem, però... Sí, sí.
Canviant de qüestió per uns moments, des de la regidoria heu incidit especialment en l'esport escolar, com apuntava també ara fa uns moments el Toni, però també l'esport per la gent gran.
Sí.
En aquest sentit s'han elaborat un seguit de programes. Fa poc fèieu un positiu balanç de com està anant tot plegat.
Sí. Bé, jo és que, com deia, hi ha dos línies clares a seguir, que és l'esport que diguem-ne que no és de competició, sinó que és practicar l'esport, i aquí doncs hi entrarien el que plantejàvem abans dels nanos que s'inicien, tots aquests equips en categories inferiors, però no hem d'oblidar la gent que després aquests nanos passen unes categories, tenen les seves llicències, fan competició, però el bo és que després quan acabin aquest procés pugui continuar, i aquí per això ve l'aposta. Hi ha un tall encara avui dia real entre la gent que acaba de fer un esport, diguem-ne, amb llicència federativa, continua durant un temps fent-ho, després normalment hi ha una baixada, això és tal com ho tenim vist en el que està passant aquí a Sitges i que passa tot arreu, i després ja quan s'arriba a partir d'una certa edat es torna a reprendre aquesta activitat, ja sigui per una necessitat física de la pròpia persona o ja sigui perquè noten que s'han de moure, han de es troben millor i a la que ho practiques doncs vas continuant. Bueno, com que hem de, la nostra obligació és omplir aquestes dues franges per anar bé incentivar-les, per això hi ha els programes d'iniciació als escolars i per això hi ha aquests programes del darrere, per aquesta franja del mig la cobreixen els clubs i gràcies a ells, que és el que dèiem al davant, si no ho fessin nosaltres no podríem fer-ho des de l'Ajuntament. Per tant, no és qüestió tampoc de fer-se a ningú la competència, sinó d'anar sumant. Vosaltres ajudeu aquesta franja del mig i nosaltres aquestes dues, que són les que no, en, com a club, doncs no hi teniu tant interès, doncs ja les treballem nosaltres. I això, bueno, és l'entesa i la voluntat de continuar per aquí.
El proper 24 de juliol se celebra una nova diada de l'esport, Nit de l'Esport. Allò a vegades, mig seriosament, mig en broma, en conversa amb l'alcalde, amb Jordi Baget, ens deia: home, potser hauríem de canviar el nom, Nit de l'Esport no és ben bé nit. Bé, he començat per aquí.
Jo us faig una proposta.
Sí.
Des d'aquí la ràdio llanceu una crida a que bategin aquesta dia de l'esport, amb el nom que sigui. Uh-huh. Tenint en compte que el format que tenim ara el podem canviar, si cal. Però jo estic obert a sentir qualsevol suggeriment i qui millor que vosaltres que ho lidereu. Ja us he donat deures.
Vinga, doncs és una proposta que ens fa el regidor. En qualsevol cas, això ja ho seria per la temporada vinent, perquè evidentment l'edició d'enguany, que, si no tinc mal entès, torna al Retiro.
Sí, aquest any es torna al
Retiro. No sé si que tornem als orígens.
Sí, allà en aquells inicis on no serà el mateix format, perquè llavors allà hi havia estants i
sí,
els
sí,
clubs,
sí, era un altre plantejament.
Però sí, però sí que tornem una mica als orígens i és bo tornar-ho també cap aquí al centre, però bueno, això no vol dir que tingui que ser ja definitiu, ja anirem veient, i al fi al cap al final és el comitè organitzador on evidentment des de la regidoria ja hi participem, però també hi ha representant dels clubs i sou representant dels mitjans, i entre tots allò decidim què és la millor situació cada any i quin és el millor espai.
Aquesta precisament és la idea, Rafel? Anar variant la ubicació de la celebració o una miqueta ens movem per les circumstàncies?
No, a veure, jo penso que aquí hi ha dues qüestions. Una primera qüestió era doncs que hi havia ja un clàssic que estava funcionant i funcionava bé, com va ser aquests últims anys allà a l'Amelià. Hi havia també una voluntat d'utilitzar també l'espai d'allà del centre de disseny, però tot té els seus pros i els seus contres. Els contres que hi ha doncs, és que la gent s'ha de desplaçar, necessita cotxes, no hi ha una centralitat i per tant hi hauríem de buscar un equilibri entre l'espai i tots els serveis que et dona, que ho fa que ho millori la nit, però també després hi ha el moviment de tota aquesta quantitat de persones i nanos que assisteixen, que també ho fa conflictiu en alguns moments. Per tant, això es anirà veient com vagi. Jo, si t'haig de dir en aquest moment per què aposto, no està tancat aquest tema.
El plantejament actual de la Nit de l'Esport ha de ser el que és?
Jo penso que
si poden incorporar variacions, sí. O...
Jo penso que s'hi han d'incorporar variacions, i variacions, jo penso que s'han d'afegir algunes coses i ser més àgils amb altres. Aquest any també suposo que intentarem avançar una mica més, perquè veure, tots plegats tenim clar que un acte mitja hora, tres quarts d'hora com a màxim està bé, però després es comença a fer pesat, i sobretot doncs, perquè normalment, doncs, i per sort, doncs, hi ha nanos joves, nanos menuts, i que venen allò pel seu moment, pel seu allò, minut de glòria com a final de tot un any, i que després el que passa una mica al seu entorn, si no els hi fas atractiu i ho fas amb un cert ritme i una certa agilitat, doncs decau i ells mateixos s'avorreixen. Per tant, això és una de les assignatures que tenim i que, bueno, no sé com en sortirem, però allò que diem, estem amb això.
Tres quarts, una horeta seria el temps.
Jo penso que sí.
Sempre hi hem tractat de lluitar.
Bueno, tu amb això tens més experiència que jo, perquè hi has col·laborat molt directament durant molt de temps.
Que no és fàcil, evidentment, portar una lleugeresa en aquest sentit, però en qualsevol cas hi ha molts guardonats.
Bueno, hi ha molts guardonats i després també hem d'entendre que en un moment determinat, quan surt un nano, un equip o bueno, un atleta, doncs la foto de la família, la foto del no sé què...
La salutació, sí, sí.
Clar, i això és, bueno, és aquest minut, sense cap mena de sentit pejoratiu, aquest minut de glòria d'aquesta persona, se'l mereix, l'hem de respectar. El que passa és que hem de veure com ho casem amb tot l'altre. Potser la solució és que callem tots els demés. Ja està bé, no? També.
Doncs la nit de l'esport, que bé, torna als jardins del Retiro, serà el proper 24 de juliol. Alguna qüestió que pugueu comentar, Rafel? No, més
no,
enllà de
a veure, ja,
del que és...
No. És a dir, aquí doncs, hi ha la proposta dels guardonats que fan a les entitats, i després
els èxits esportius dels clubs, ascensos,
el reconeixement d'això, i després sí, fem dues mencions a dues persones que s'han destacat durant la seva vida deportiva i fins a dia d'avui. Són persones encara joves, ho haig de dir, però que se'ls farà una menció especial i que des de les seves, fins a les seves pròpies federacions, se'ls ha fet aquests reconeixements, i per tant jo penso que és allò que diu, és de justícia també que ho fem, i no perquè, no sé, sinó perquè s'ho mereixen, i és un reconeixement a gent que, el que diu, que ha dedicat les seves hores de la família a tirar endavant activitat esportiva en benefici de tothom, per tant que el tindrem de treure el sombrer amb aquestes coses.
De cara a la temporada vinent, i estem pràcticament a tocar, el mes d'agost arrenquen moltes pretemporades. Des de la regidoria d'esports, Rafel, alguns reptes en especial de cara a la nova temporada?
Sí, reptes és allò...
I dins reptes com poden ser objectius?
Jo no hi he entès quan deia reptes objectius de cara a la nova temporada. Primer, el que ara tenim començat, que és el tema d'Aigua Dols, que arribem i que les feines que s'hagi fet es pugui fer el més ben fet possible i que la gent ho pugui disfrutar. A partir d'aquí, i començo per aquest tema, allò per aquesta ara, és dir, no abandonar el tema d'Aigua Dols. És dir, jo soc d'aquesta gent que quan poso la banya en un tema, doncs està al final, i si m'estrello em torno a aixecar i vinga i tornem-hi.
Per cert, perdó, les obres fins a quan...
En teoria les obres quan comença la temporada està tot dat i beneït, però bueno, hem tingut ara un problema elèctric amb la connexió, etc, però no, de moment espero que tot vagi amb...
Ho diem perquè a vegades la convivència...
Sí, de fet la temporada comença a setembre.
Sí.
No, home, sí, que queden dos mesos.
Sí, home, però perquè passar a mirar ara quan surto d'aquí, precisament tinc una reunió allà in situ al camp per fer el seguiment de les obres i veure quins problemes hi ha, no han sorgit, per donar-li solució, per tant. I estem al darrere, és a dir, no serà qüestió nostra. No, de moment diguem-ne que tot va més o menys amb el calendari previst, malgrat que algunes d'aquestes incidències que han sortit, però que en tot cas no afectaran mai el terreny de joc ni el que són les instal·lacions que han de fer servir els jugadors. Cas, potser sí que una part de la zona del públic o alguna encara no arribem a temps, però això és adelantar aconteixements, avui en aquest moment encara no està. Qüestions més, aquest any jo penso que abans d'acabar l'any hem de tenir ja definit on te va a les noves instal·lacions del rugby. Això ja pràcticament ja ho sabem, però està negociant-se amb dos aspectes, un de si hi ha algun altre tipus de col·laboració en aquest projecte, i després, com que van tota a la zona de la Plana, a la banda més oest, en aquest moment s'està acabant de treballar tot el que és l'apartat urbanístic, tot el que són les gestions que s'han de fer allà, per poder saber exactament quins són físicament els terrenys, és a dir, sabem quina és la franja, però falta definir l'ubicació. I això doncs, nosaltres hauríem de saber-ho abans d'acabar l'any, perquè aquest any s'ha d'haver començat ja el projecte. Jo treballo amb un calendari de que al setembre els arquitectes han de començar ja a redactar el projecte i saber quina és la situació, per veure si ja podem preveure de cara a l'exercici de l'any que ve ja començar com a mínim alguna fase d'aquestes obres. Per tant, seria continuar treballant amb el tema del camp d'Aigua Dols, continuar treballant tirant endavant el tema del rugby, i després estar amatents a totes les instal·lacions que en aquest moment tenim d'una manera, diguem-ne, més directa, perquè precisament i d'instal·lacions estic parlant, doncs totes aquestes pistes complementàries d'escoles, etc, perquè degut precisament a aquesta gran quantitat de jugadors i d'equips que tenim, que es puguin trobar aquestes pistes, malgrat no siguin les que després juguen, amb el màxim i millors condicions possible. I aquí s'està fent ja un treball, i la intenció també és comprar alguna de maquinària, adquirir per poder tenir més net aquests espais, etc. I va per aquí fins que no puguem fer el gran salt, però bueno. Vull dir, malgrat estem en temps de no bonança econòmica, però és igual, hem de tirar endavant i fer servir més la imaginació.
I una miqueta suposo que els clubs puguin acabar regularitzant, si es pot dir així, una miqueta les seves diferents situacions, no?, econòmiques, que aquestes angoixes
sí, però això
continuaran existint, evidentment.
Això, però com que és un camí que hem obert sí. aquest any, evidentment doncs el continuarem mantenint, però tampoc vull crear expectatives a ningú. Diguem-ne que això serveix per parar el primer cop, no serveix per arreglar cap situació a ningú, ojalà poguéssim, però no ens enganyem.
És evident que l'Ajuntament no pot abastir, i evidentment l'Ajuntament té uns límits pressupostaris, però el problema econòmic també ve per altres vies, no? Ve perquè molts dels sponsors, moltes de les cares comercials, també han tancat l'aixeta. I aquest és el peix que es mossega la cua, no?
Ara ho has dit clarament. És definit quin és el problema que arrastrem tots. Sí. El que passa, a veure, nosaltres quan hem plantejat la situació aquesta, l'hem plantejat en què la societat, tal com estem estructurats avui dia, té una estructura econòmica, ens agradarà més o menys, penso que aquesta estructura econòmica ha de canviar, i aquesta crisi penso que ens canviarà a llarg plaç, això no es canvia d'avui per demà, però, i en el cas concretament de Sitges, aquesta activitat econòmica, hi ha una estructuració social que fa que aquest poble també avanci. És evidentment que si econòmicament no avancéssim això seria un desastre, però que també estem organitzats socialment, i aquí no solament en el camp esportiu, tots sabem la quantitat d'associacions que fan activitats, grups, etc, etc. Per tant, tota aquesta xarxa social, que també és voluntària, està vivint també de suports econòmics, d'aquesta estructura econòmica que ara trontolla, i també de l'estructura, diguem-ne, administrativa, de l'estructura municipal. I almenys nosaltres ho tenim molt clar, que ens pot fallar un peu, però és que aquí hem d'anar a aguantar els dos, no sols amb aquesta estructura, sinó aquesta xarxa social, perquè és la manera en què ens relacionem, en què ens entenem, en què ens integrem, la manera en què fem municipi, etc, etc, etc. Per tant, anem en compte, perquè no és que ens desapareixi un club perquè se n'ha anat, no, és que ens desapareix una porta d'estructuració social del municipi. I aquí jo penso que això és el gran valor que té Sitges, i per tant, com a gran valor, és on hi hem de posar també molt de la vista. I aquí ve que hagin posat diners per ajudar també en aquesta vessant, tant esportiva com social, perquè no se'ns desestructuri aquesta manera en què estem organitzats aquí a Sitges.
Heu vist especialment preocupats alguns clubs, fins al punt de dir, senyors de l'Ajuntament, no podem tirar endavant.
Que vingui algú a dir, baixo la persiana, no. Que vingui algú a dir, no puc més, sí. Però no amb voluntat de tancar. Si no puc més, va, què hem de fer? Això sí, però bueno, és el que ens està passant, i per tant ho hem d'ajudar com puguem a superar-ho.
Més enllà de la dotació econòmica que pugui aportar l'Ajuntament, suposo que hi ha altres vies.
Sí, sí, i aquí n'heu apuntat algunes al llarg de la conversa, com és a què hem de dedicar els recursos, i en tot cas potser hem de rebaixar un tipus d'activitat o un tipus de plantejament, i si no estem en aquest nivell podem estar en aquest altre, però saber quines són les prioritats, i les prioritats jo les tinc molt clares, és a dir, totes aquestes franges de nanos que han de fer esport, totes aquestes hi hem de dedicar els esforços, això no podem fallar, i si després a les èlites hem de rebaixar les expectatives, doncs ara toca rebaixar les expectatives. Què hi vols fer-hi?
S'entén, per tant, que els diners s'han d'anar destinats a altres coses, tema instal·lacions, per exemple.
Bueno, no, i fins i tot les instal·lacions sí que les poden esperar.
Sí.
Perquè el que deia és, no se'ns pot desestructurar, no podem perdre aquesta estructura en què estem organitzats. Però dintre aquesta situació, com que no podem donar resposta a tot, hem de veure en què prioritzem. I jo ho tinc claríssim, el que hem de prioritzar. És això que us deia. I per tant, si s'han de fer en aquest moment renúncies o no sé què, doncs ho hem de fer. Perquè és el que hi ha. És que si no, no és perquè ho digui jo, és que si no ens estem enganyant, ens equivocarem, perquè expectatives i il·lusions en tenim tots, però és el que deien, la patacada després pot ser més forta, per tant, intentem ser realistes, i aquí sí que hi ha graus de responsabilitat molt alts per part de totes aquestes juntes directives aquí a Sitges, que com que pateixen directament la situació, fan plantejaments molt, molt racionals.
Per tant, posem un exemple, si el Sitges ha d'estar un any a primera regional, si és de futbol, em refereixo, tampoc ha de passar res.
Jo penso que no ha de passar res, sinó que el que hem d'estar contents és que aquest moment no hagi arrastrat a que desapareixi el Sitges, sinó tot el contrari. Allò que també d'aquella dita que estava, madrecita, que me queda com estoy, doncs bueno, és una mica va per aquí, vale, aguantem en aquest moment i després ja tornarem al pas. Cada moment el món, després de nosaltres, en vindran d'altres i altres i altres.
Sí, que el que parlàvem, perdó, el que parlàvem abans, que cada un té que saber el joc que té que estar, perquè evidentment jo penso que la regidoria d'esport pot ajudar a agafar vies, però jo penso que el que té que gestionar és l'entitat.
Evidentment, i cada un ha de saber on ha d'estar i en el moment en què viu, perquè no és igual fa 5 anys estar en un lloc que estaria ara avui dia, perquè les repercussions econòmiques són unes o altres. Per tant, és aquesta realitat, aquest sentit. Jo penso que això la gent, és a dir, els equips directius ho tenen clar, majoritàriament ho entenen, i els entorns esportius, diguem-ne l'afició, si se'ls explica també ho entenen, i que el moment és el que és, i per tant, doncs anem a disfrutar del que tenim, i veiem un positiu, no en negatiu les coses.
Us emprenya especialment quan algú us diu o us planteja que l'Ajuntament no hi dedica tots els esforços al món de l'esport?
Això sempre es dirà i comparen i resulta que feu això o feu allò i per què destineu més aquí, i uns et diran per què fas més festa major i els altres et diran per què no poses més la festa major i doncs tant per fer aquest... Sí, això passa, però ja ho saps. Precisament la nostra obligació i la nostra dedicació ha de ser veure aquest global, i Sitges és un tot. Sitges no s'entendria sense el carnaval, sense la festa major o sense els equips de futbol que tenim o sense la festa que fem no sé què, per més minoritària que sigui o més majoritària. I després no oblidem, hem dit que de tot això estem també depenent d'una estructura econòmica que si no ens funciona pot patar l'altre. Doncs si aquesta estructura econòmica és la que ens hem decidit els sitgetans, que és de, bàsicament la primera activitat, que és l'hostaleria, per tant vol dir un tema d'imatge, un tema de neteja, un tema de seguretat, un tema de projecció a l'exterior, que de vegades es fan coses que diuen, ostres, quina xuminada i no sé què, no, es fa aquesta cosa pensant en que repercuteixi a fora, perquè això té un retorn econòmic. S'ha de veure en un tot, jo els entenc, la gent que diuen, perquè, bueno, perquè cada un valora el que té més pròxim o el que és d'ell, però bueno, això passarà i és humà, i per tant ho hem d'entendre. No, si em deies em molesta, no, perquè llavors els hi fas la reflexió i dius, bueno, passa això, però ja està.
I com dèieu al principi, hi haurà qui ho entendrà més, menys...
Correcte, i el que no ho entendrà.
Sí. I el que no ho entendrà, malgrat tot. En conversa amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, en Rafael Roig, com dèiem, l'esport no s'atura, aquesta tarda arrenquen les 24 hores... proper cap de setmana també més activitat amb els veterans, a futbol en 7x7, amb veterans de la Blanca Subur, també la Copa Catalunya de futbol platja. Ens plantarem el mes d'agost, farem un petit parèntesi per festa major, com aquell qui diu.
Curt. Però farem els trofejos de festa major.
També.
Tampoc no pararem massa.
També els clàssics trofeus de festa major. I com aquell qui diu, ja ens plantarem el mes de setembre
i
la pilota tornarà a rodar. La pilota i l'esforç físic, evidentment, perquè hi ha esport sense pilota.
Em sembla que aquest serà el tercer any de Rafael Roig a la regidoria d'esport, no? Bueno, com a regidor d'esport.
Sí, ara és la meitat, estem a la meitat del mandat, però ja n'hem portat dos i aquest anirem cap al tercer.
Més complicat del que s'esperava?
No, perquè... A veure, si tu ara, Toni, no és que et torni la pregunta, si tu ara fossis regidor d'esports, que saps el que trobaries?
Sí.
Doncs tu i jo hem compartit moltes hores en pavellons i això, per tant la realitat ja la coneixia. En tot cas ara m'ha tocat liderar-la en algun aspecte i viure-la més directa, però la situació era coneixedor i per tant no, i endavant, vull dir, cap problema.
Bé, teniu una certa experiència amb el món de l'esport, heu estat molts anys president d'una entitat com és el Petit Sitges, per tant,
per això
no sé si dir que jugueu a un avantatge.
No, però com a mínim... aquí podies fer aquell exercici de la taula té sempre dos cares, per tant estaves a la banda dels clubs i tenies l'administració a l'altra i sabies el que els havies de demanar. Ara en toca estar a l'altra i per tant sé el que demanen, i per tant és saber trobar aquest punt intermig, i això et permet també, si no sé just, saber què és prioritari i què no és prioritari. Evidentment per cada un és prioritari tot, però aquí sí que ho has de posar sobre la taula i bueno, intentar que tothom ho entengui i ho comparteixi el millor nombre de gent possible.
amb Rafael Roig hem fet balanç de temporada, hem doncs posat els punts bàsics que des de la regidoria s'entén que han de servir per un bon funcionament de cara a properes temporades, casant doncs allò que ens ha costat casar tant aquesta temporada, com és la crisi econòmica, que evidentment el món de l'esport tampoc se n'ha pogut lliurar. Rafael Roig, moltes gràcies.
No, a vosaltres, m'ho he passat molt bé.
Per haver vingut. Estava,
ai, Déu meu, aquests dos, quan els he vist, aquests dos referents de la música, ja, avui em faran, us ho he dit, vas entrar, ostres, que és un interrogatori de tercer grau, però no, m'ho he passat molt bé.
Com sabeu, som bona gent.
No, home, no en tinc cap mena
de dubte. Tota la modèstia del món.
No tinc cap mena de dubte.
Toni, moltíssimes gràcies. Ens anirem veient. I a vostès, doncs, gràcies també, però no marxin, perquè ara res, un breu parèntesi amb les notícies en Com Ràdio. Tornem d'aquí uns instants. És divendres, toca fer un repàs a les informacions del diari de Vilanova, i en Cisco Borderia, que ens ha de venir per fer doncs el temps de l'agenda cinematogràfica. Fins ara, adeu-siau.